Santi Cortés, molt bon dia.
Bon dia.
I esta música?
Doncs perquè esta música parla del cor. I el cor diuen que és el centre dels sentiments, no? Que simbolitza moltes coses en, el, en la nostra cultura. Apareix més de 700 vegades en les Sagrades Escriptures i en la literatura, en la poesia, és una paraula, un símbol que apareix infinitament, no? Però este mes en concret és un mes curiosament important a Vila-real perquè és el mes del cor de Jesús. I avui, de fet, el cor de Jesús ens acompanya, sí. Després, si ho poseu en xarxes socials, la gent ho veurà com està així el cor de Jesús amb nosaltres, no? I aleshores el que vam plantejar és parlar del cor de Jesús, de la seva trajectòria, dels seus orígens, de la seva història i també d'algunes anècdotes respecte de Vila-real en concret, no? Si em permets, anem a començar dels orígens, de la gènesi, que diuen sempre és una bona manera de començar les coses, no? Perquè esta imatge del cor de Jesús té una sèrie d'iconografia. A mi sempre em cridava molt l'atenció, sobretot les advocacions, com n'hi ha tantes, no? I veus una miqueta la iconografia, que la tenim així. Aleshores, si voleu, vaig a començar pel que simbolitza. I en la tradició catòlica cristiana, doncs hi ha coses com el color, que evidentment el que predomina en la imatge del cor de Jesús és el roig. El roig simbolitza el martiri, la passió, i a més és un Crist, el cor de Jesús és un Crist ressuscitat, però sobretot és un Crist encarnat, no? La part més visible del cor de Jesús, evidentment, és el cor que està en el pit. El cor és el centre de la compassió, de l'amor, de l'entrega i de l'exposició als altres, no? De donar-nos als altres. Una altra cosa curiosa, la iconografia, són les flames, que són unes flames que brollen del cor, no? I representen la intensitat d'aquest amor de Nostre Senyor. En l'Evangeli de Lluc 12:49 diu: he vingut a calar foc a la terra, També està la corona d'espines que està al voltant del cor de Jesús, que representa evidentment el patiment, el rebuig, l'odi, perquè en les Sagrades Escritures diu també que del cor també hi ha les coses roïnes, del cor també hi ha l'odi, igual que pot ser l'amor, no? Per això està aquesta corona d'espines, que és, entenc que la misèria humana, tot això, no? Sobre el cor sempre apareix una creu, no?, que simbolitza la redempció. Este simbolisme, jo recordo un mossèn que sempre comentava que en el catolicisme n'hi ha dues direccions, la vertical i l'horitzontal, no? La vertical cap al cel i l'horitzontal és l'home. En el sentit de el que s'anomena la teologia catòlica la naturalesa hipostàtica. La naturalesa hipostàtica és la divinitat i l'encarnació. I evidentment el que més crida l'atenció de les imatges del cor de Jesús, que n'hi ha moltes i de molt boniques en este poble, és sobretot la cara, els ulls, que sempre han de ser dolços, compassius, mirada penetrant, etc. Altres coses que veureu, sobretot si és una imatge, és les nafres. Normalment estan, les que es veuen són les de les mans. De vegades també està la del costat, però en este cas, com està vestit, no es veu i està assenyalant directament al cor. On comença la devoció al cor de Jesús? Doncs comença amb la mística Margarida Maria Lacoque, que és la que promou la devoció al Sagrat Cor de Jesús juntament amb un sant que s'anomena Sant Joan Eudes. I ella doncs explica moltes coses, però a partir sobretot del que s'anomena l'apòstol estimat, que és Sant Joan l'Evangelista, que diu que es va posar sobre el pit de Jesús i per tant és diguem-ne el primer devot en la tradició catòlica del cor de Jesús, perquè s'entén que al posar-se sobre el seu pit escolta els seus batecs, no? Els latidos, els batecs del cor de Jesús. També el catolicisme ha considerat sempre més que Sant Joan el primer devot del cor de Jesús, el centurió romà Sant Longí, que després de clavar-li la llança reconeix a Jesús com el fill de Déu, no? És el primer que veu brollar l'aigua i la sang. A partir d'aquests arrels, la devoció del cor de Jesús va anar complementant-se sobretot amb el que s'anomenen revelacions privades, és a dir, místics de la tradició literària, de la tradició teològica del catolicisme, i aniré citant en el programa fins que me talles, i si no, doncs farem la segona part, Susana, perquè és molt extens això. M'ha quedat un text que he preparat aquesta setmana de moltes pàgines. Està Santa Brígida de Suècia, Santa Matilde de Hackeborg i Santa Caterina de Siena. Santa Caterina de Siena a molts catòlics el sonarà perquè la iconografia és ella representada amb un cor en la mà. És una santa que té un cor en la mà perquè la seva experiència mística va ser d'intercanvi de cors. Ella li dona el seu cor a Nostre Senyor per a que el canvi, per a que el millore, per a que... i Nostre Senyor li dona d'ella el seu cor. Una altra santa, està molt espanyola, és evidentment Santa Teresa, immortalitzada en la coneguda obra de Bernini, en el que s'anomena la transverberació. La transverberació significa unió íntima amb la divinitat, amb Déu, sent traspassat el cor per un foc sobrenatural. També hi ha un sant, un beat, molt conegut i en el qual hi ha molta devoció, que és el Padre Pio, el Pare Pius, que experimenta el mateix fenomen que Santa Teresa. La més coneguda de l'edat mitjana, sense dubte, és Santa Gertrudis d'Efta, que va ser abadessa benedictina al segle XIII i també és coneguda com a Santa Gertrudis la Gran. Fins i tot a Joana d'Arc se li ha atribuït també la devoció al cor de Jesús. Una de les santes més estimades de l'Occident cristià és esta, Santa Gertrudis, i per tant la devoció primerenca al cor de Jesús té molt a veure amb esta santa, no? Santa Gertrudis també té després altres santes, sobretot santes. És curiós perquè és una devoció, la devoció molt femenina en aquest sentit, i són les Matildes, no? Com Matilde de Magdeburg i Matilde de Hackeborg, també devotes del cor de Jesús. Santa Gertrudis diu que va sentir el batec del cor, li va preguntar a Sant Joan en una aparició mística si en la nit del Sant Sopar havia sentit les pulsacions, els batecs del cor de Jesús, perquè mai havia parlat. I Sant Joan li diu que el món no estava preparat per a aquesta revelació i que es faria al cap d'uns anys. Molta gent devota del cor de Jesús va entendre que aquesta revelació es va fer, diguem-ne, ja aproximant-se a la Revolució Francesa. Ara explicaré per què. La devoció, de fet, després de Santa Gertrudis, es perd, recordeu, segle XIII, i és ja vora el segle XVIII quan els jesuïtes revifen esta devoció. S'ha de tenir en compte també el context teològic, per a la gent que siga aficionada o que conega això, en el context del revifament que fan els jesuïtes, havia aparegut una heretgia que s'anomenava el jansenisme. El jansenisme és una heretgia que predicava a Déu com un Déu justicier, sever, una miqueta la imatge de l'art bizantí, que era el Pantocràtor, Déu sentat en un tro, totalment poderós, i és sempre, diguem-ne, en esta balança entre la divinitat de l'encarnació que ha donat peu en la història de l'Església a heretgies, etc. L'aparició també important, sobretot a França, és en el context del jansenisme, és la que té el cor de Jesús a Sant Francesc de Sales i també a una altra mística, que era Jean-François Frémyot de Chantal, que la coneixereu perquè va vestida en l'hàbit de monja, en un crucifix en la mà i en l'altra mà un cor. Haureu vist, els catòlics haureu vist aquesta imatge moltes vegades, i per tant és una també de les precedents en el context del jansenisme del Cor de Jesús. Tení també a Sant Joan Eudes, que és un místic del segle XVIII, i a d'ell, ell és el responsable de la iconografia del cor traspassat per dues fletxes que simbolitzen, evidentment, la Mare de Déu i el Cor de Jesús, Jesús i Maria. De fet, la devoció al Sagrat Cor de Jesús i a l'Immaculat Cor de Maria naixen, creixen i es desenvolupen juntes. Els eudites, els seguidors de Sant Joan d'Eudes, són els que aconseguissin el permís del bisbe de Rens per a fer una capella dedicada al Puríssim Cor de Maria, i justet abans de morir, per a celebrar la festa del Cor de Jesús en el seu orde i en el bisbat. Sempre es comenten les aparicions del Cor de Jesús a Santa Maria la Coque, que és el que citen molts dels devots, i imagina també l'arxiconfraria del Cor de Jesús que tenim ací a Vila-real. De fet, crec que a la presidenta Matilde li ho he sentit comentar alguna volta, no? Són aquestes quatre aparicions. La primera és al desembre del 1673, i ahir Jesús convida Margarida a posar-se sobre el seu pit com Sant Joan i a sentir els batecs simbolitzant l'amor de Crist i la devoció. En la segona, la de 1674, l'any següent, esta és més impressionant, perquè esta és l'aparició en la que Nostre Senyor se li apareix sentat en un tro, assegut en un tro. D'ahí el que després es convertís en el Crist de Visca Crist Rei, Viva Cristo Rei, que utilitzen, per exemple, els carlins, que utilitzen els cristeros a Mèxic, i tots els que, fins i tot de la Guerra Civil, els carlins que lluitaven en el bàndol nacional. Així, en esta aparició, Jesús demana actes de reparació concrets davant de la indiferència de les autoritats. La tercera aparició, que és el juny de 1674, fixeu-vos també la data, és esta, esta en la que se celebra el Cor de Jesús, ell sobretot se centra en l'Eucaristia, l'Eucaristia molt important a Vila-real pel sant patró que tenim, no? I l'última, també al juny, però de 1675, és important. Per què se celebra esta festivitat al juny? Doncs perquè les aparicions, evidentment, són al juny, no? I esta quarta aparició, Jesús demana la institució d'una festa en honor del seu Sagrat Cor de Jesús. Com ho fa al juny, doncs la festa es fa al juny. I el que diu literalment és que demana que el primer divendres, després de l'octava del Corpus, se celebre una festa especial per honorar el meu cor, en comunió reparadora, actes de desgreuge, promet grans gràcies als qui m'honoren així. Aleshores, aquestes són... Bueno, i després també fa unes promeses, no? Naix ahir el que s'anomena l'Hora Santa, i també és important, sobretot en el context francès, que és en el que naix esta devoció, les peticions que fa el Cor de Jesús a Lluís XIV, perquè no sé si a algú li sonarà la bandera de França en el Cor de Jesús o la bandera d'Espanya en el Cor de Jesús. Uh-huh. Per què? Doncs perquè aquestes són les peticions que fa, sempre diuen, un 10 de juny de 1689, el Cor de Jesús, a través d'esta mística, a Lluís XIV. Una, consagrar-se personalment al Cor de Jesús. Dos, fer erigir un temple en honor del Sagrat Cor de Jesús. Tres, estampar el Cor de Jesús a les banderes i escuts reials. I, bueno, eren aquestes tres peticions, no quatre, he dit quatre, són tres. No fa cap de les tres, i hi ha gent devota del Cor de Jesús que atribuís que va ser justet un 10 de juny d'un segle després, quan comença la Revolució Francesa, i diuen que una miqueta com a conseqüència que Lluís XIV no va fer cas a aquestes tres peticions, que se van acabar fent, però massa tard, no? Sabeu que Montmetre ja se va acabar de construir al segle XX, que precisament es va fer per aquestes, en reparació del que Lluís XIV no va fer. I estampar el Cor de Jesús en les banderes no es va arribar a fer mai, perquè ja França es va declarar laica a principis del segle XX. Sí que en la Primera Guerra Mundial alguns, diguem-ne, alguns que estaven en el front les van utilitzar però de manera informal i a voluntat pròpia, no? És veritat també que l'acord de Lluís XIV hem de recordar que era prou hostil als jesuïtes i no era molt partidària d'iniciatives de devoció popular. Tot això, evidentment, fa que no es complisquen les peticions del cor de Jesús. I això està a la història, no? Per a que entenguem després perquè els carlins, que eren més conservadors que els isabelins i tot això, doncs recuperen aquesta tradició de França. Però ara també, si tenim temps, parlarem de la part d'Espanya, no? Uh-huh. Una cosa curiosa, meus pares tenien en la porta de casa, quan fa anys, el que s'anomena el detente. Què és el detente? El detente és la imatge del cor de Jesús que tenim sobretot a les portes. En els pisos podien estar a les portes o a les portes de les cases o en les façanes de les cases de Vila-real.
Sí, en les façanes sí que n'hi ha voltes que m'has enviat fotos que estan i que a més s'han repintat, és a dir, que no les han llevades mai.
El detente es diu així perquè ve d'una pregària que comença dient detente, el corazón de Jesús está conmigo, está contigo. Detente, el corazón de Jesús está contigo. Per això s'anomenen el detente, no? Perquè és l'inici d'aquesta, diguem-ne, d'aquesta pregària que n'hi ha a partir del cor de Jesús, no? Bé, com he dit, la Basílica del Sagrat Cor de Montmetre, l'any que se consagra és el 1909, 230 anys després de la petició original. Perquè de juny, com he dit, és per Margarida de Alacoque, que se li apareix esta santa. Vila-real, suposo que molts vila-realens que m'estaran sentint, Vila-real tenia, per acord de municipal de l'Ajuntament, es va consagrar al cor de Jesús ja en el segle XX. Va ser bàsicament al voltant del segle XX, com s'explica en un llibre que va publicar la Diputació sobre el cor de Jesús, que es diu Entorn a un corazón i un altar, que ara comentarem, on hi ha algunes fotos antigues. I si em permets, puc llegir part de les actes. La primera acta és del 30/10/1924 i diu: el alcalde informa de haber recibido la visita del cura arcipreste y del padre Iniesta, misionero de la Compañía de Jesús, y en él plantearon a que el ayuntamiento consagre las casas consistoriales al Sagrado Corazón de Jesús. Se acuerda dicha consagración y que adquiera una imagen para el acto. De fe de las fotos del antiguo ayuntamiento y a un cor de Jesús, un detente en la façana, que si veieu esta foto típica de l'Ajuntament antic abans que el destruïren, així en la plaça de la Vila, allí al centre, xicotet, però es veu, està el cor de Jesús. Següent sessió, està del 27/5/1925. Finalizada la lectura de los reglamentos y su aprobación, el señor Cerizuelo se interesa por el hecho de no haberse colocado la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, a lo que el alcalde le responde que se están pendiente de una determinada instalación. El señor Cerizuelo acepta las explicaciones, pero reitera, se haga su entronizamiento tal y como se acordó. Después, el señor Cerizuelo se interesa por la colocación en el salón de sesiones de la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. El alcalde le informa que se encargará un boceto decorativo para poder ubicar dicha imagen. Estem en les actes, no, del nostre ajuntament, que és consagrat, evidentment també les actes de l'arxiprestal, on en la casa Abadia, en la casa del capellà, ahí també hi ha un cor de Jesús, curiosament.
Entrem ara en lo que seria la ciutat de Vila-real.
Sí, sí, sí.
Vale. Podem fer-ho la segon part?
Sí.
Però per acabar esta.
Una última cosa, reinaré, que trobeu en les imatges de el cor de Jesús de Vila-real. Ahí fica reinaré. Per què fica reinaré? Perquè molta gent m'ha preguntat, reinaré de què? Què vol dir? La gran promesa que fa el Sagrat Cor de Jesús al jove jesuïta Bernardo de Hoyos consistís en això: reinaré en Espanya. I el pròxim dia, si vols, explique més, perquè això és una aparició.
Ens entrem en la ciutat.
En la ciutat i en Bernardo de Hoyos, segle XVIII. a l'estat espanyol.
Pues moltes gràcies, Santi Cortells. Ens retrobem divendres que ve, imagine, podrem...
Sí, segur que acabar, si la gent
farem hueco.
Tinc així més informació.
I el que passa és que el tenim sempre tan ocupat en este moment a Santi Cortells.
Ocupat a disposició de Vila-real.
I tant, i tant. Moltes gràcies.
A vosaltres.